Són les 3 de la tarda.
Carta dominical de Monsenyor Enrique Benavent Vidal, bisbe de Tortosa.
El primer fruit del jubileu de la misericòrdia, que aquest diumenge solemnitat de Jesucrist, rei de l'univers, es clausura a Roma, hauria de ser tindre sempre obert el cor a la misericòrdia del Pare i viure el moment de la reconciliació amb ell amb humilitat, gratitud i alegria. La setmana passada us vaig oferir unes breus reflexions sobre aquest tema. Avui us proposo una reflexió sobre altre aspecte del jubileu de la misericòrdia. El lema triat pel Sant Pare per aquest any de gràcia ens ha recordat la invitació que el Senyor ens fa a ser misericordiosos com el Pare. En la paràbola del fariseu i del publicà que van pujar al temple a orar, Jesús ens presenta un fariseu que, orgullós pel que era i pel que feia, era incapaç d'obrir-se a la misericòrdia de Déu, perquè pensava que no estava necessitat d'ella. Aquest personatge és també incapaç de sentir misericòrdia cap al publicà, que, reconeixent-se pecador amb una profunda humilitat, només sabia demanar perdó a Déu. El fariseu, en la seva oració, es dedicava a jutjar-lo i a condemnar-lo. La misericòrdia amb el proïsme és el signe que de veritat hem obert el nostre cor a la misericòrdia del Pare. Al final d'aquest temps de gràcia, tots els cristians ens hauríem de preguntar: tinc amb els meus germans els mateixos sentiments de misericòrdia que vull que Déu tinga amb mi? Ha canviat en alguna cosa la meva actitud cap al proïsme? Com a guia per a respondre amb sinceritat a aquests interrogants, el Papa Francesc, en la butlla Misericordiae Vultus, amb la qual ens invitava a participar en aquest temps de gràcia i de renovació eclesial, ens recordava unes paraules de Jesús: no jutgeu i no sereu jutjats, no condemneu i no sereu condemnats, perdoneu i sereu perdonats, doneu i se us donarà. Les dues primeres invitacions, formulades en forma negativa, la qual cosa indica una prohibició absoluta, estan estretament unides. Qui jutja el germà, en el fons del seu cor, ja l'ha condemnat. El caràcter radical d'aquestes prohibicions s'entén perquè el judici de qualsevol persona és quelcom que únicament correspon a Déu. Les altres dues invitacions expressen unes exigències positives en les que cal anar avançant dia rere dia: la disponibilitat per al perdó, que ha de ser il·limitada i és condició absolutament necessària per a rebre el perdó de Déu, i la generositat per ajudar al necessitat, que és el criteri per entrar en el regne del cel. Per avançar en aquest camí, hem recordat les 14 obres de misericòrdia que formen part de la millor tradició espiritual de l'Església. Totes són necessàries. Si vivim les materials i oblidem les espirituals, caiem en un activisme que pensa més en els resultats que en les persones. Si ens limitarem a les espirituals i oblidarem les materials, la nostra fe seria xerrameca buida. A més, són quelcom accessible per a tots, per als savis i els senzills, per als rics i els pobres. Es poden practicar amb mitjans materials, però també amb la paraula i el silenci. Demanem al Senyor que ens concedeix que viure en profunditat aquestes actituds espirituals. Si ho fem, haurem viscut un temps de gràcia. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El dijous 24 de novembre a 8:15 del vespre, en motiu de la Setmana de la Bíblia, vine a la meditació bíblica sobre la façana del naixement a la Basílica de la Sagrada Família. Un acte únic i irrepetible a càrrec d'Armand Puig i l'organista Juan de la Rubia. Ràdio Estel té 100 invitacions. Vine a buscar la teva. Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona. El dijous 24 a 8:15 del vespre, meditació bíblica a la Basílica de la Sagrada Família. Les teves invitacions t'esperen a Ràdio Estel.
Tot reialme que es divideix i lluita contra si mateix va a la ruïna. I tota ciutat o casa que es divideix i lluita contra si mateixa no durarà.
Mateu 12:25. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, tocs de cultura.
On et maten si somiques i has de viure fet a miques tanta mà.
Els coneixeu? Sonen? No els heu sentit mai? Doncs porten 10 anys sonant, cosa que fa, 10 anys justos, cosa que fa que ho vulguin celebrar i ho celebren bé. Es diuen Projecte Mut i són uns olots d'Eivissa. Com us deia, van començar fa 10 anys i ara publicaré un disc que es diu precisament 10 anys i bons. I més endavant, a principis de desembre, faran un concert aquí a Barcelona, entre molts altres, per celebrar-ho d'una manera així més directa amb la gent que els segueix. Què conté aquest disc que avui us vull presentar? Doncs no hi ha novetats en el sentit de dir temes nous o cançons noves. Això del tema ens ho van importar fa molts anys i ens ho hem menjat, i ara tots són temes. Però bé, això és una altra història. No hi ha cançons noves, però sí que hi ha versions noves, versions que, a més, compten amb la participació, amb la col·laboració d'artistes molt destacats i molt coneguts. Això que estàvem escoltant ara, per exemple, és un dels talls d'aquest disc que es diu La nit artificial i que compta amb la col·laboració destacada de la gent de La Pegatina. Però també hi ha col·laboracions dels Amics de les Arts, dels Catarres, de Gerard Quintana, de Quimi Portet, de Blau Mut, de Maria del Mar Bonet, de Gossos, de San Josex, de Miquel Gil, de Cesc Freixes, Cris Juanico, i em sembla que ja no em deixo ningú. L'1 de desembre és exactament el dia que fan el concert d'aniversari. El faran a la sala Luz de Gas, aquí a Barcelona. I després d'això ja han anunciat, ja hi ha filtracions, que es diu ara també, que preparen un nou disc que podria sortir a primers de 2017. Escoltem una altra talla, en aquest cas, amb la col·laboració dels Amics de les Arts.
L'estimes tant com el cel obert. No és que jo em distregui, no.
Sí, és que us els heu perdut durant aquests 10 anys perquè estàveu mirant cap a una altra banda. Jo us en explico una mica. Projecte Mut neix de la mà de dues persones. David Serra, que és cantant i compositor, i Joan Barber, que és músic i productor. Tots dos eivissencs, i que creen, aquest, decideixen posar-se en marxa amb un nom propi, amb el nom aquest concretament de Projecte Mut, fa 10 anys, i endinsar-se perquè tots dos tenen, els interessa el món del folk rock en català. Com ho fan, això? Per això, evidentment, pot prendre molts camins i es pot fer de moltes maneres. Doncs ho fan, decideixen utilitzar lletres pròpies, però també molts textos de poetes d'arreu dels països catalans. I els donen aquest so que és absolutament característic, és allò un so de marca inconfusible, que és aquest so entre bateria, guitarra elèctrica i acústica, però també violí, i a més apareixen a tots els seus temes instruments de les pitiusses, com ara les castanyoles, el tambor pagès o l'espasí.
Comencen a créixer els dies i arriba la fantasia. Les dones van mig conies i els homes tres quarts de lo mateix.
Els principis, com podeu imaginar, i com la majoria de formacions, alguns n'hi ha que diuen, com es diu vulgarment, que deixen el mal fòcul, els altres, en la majoria, han de treballar molt. Ells treballen fins a aconseguir una maqueta que, només de presentar-se, aconsegueix primer premi al concurs Sargantana Rock del 2006 i Fes Terra el 2009, que són, diguéssim, les dues primeres empentes, les empentes que els obren un circuit d'actuacions arreu dels països catalans i de la Catalunya Nord, i tot això representa més treball que desemboca en un primer disc, un disc que va portar, que porta per títol Poèsica, un disc amb 18 cançons que es va convertir ràpidament en un èxit de vendes i de crítica i que els va proporcionar, doncs, moltes més actuacions a tot arreu. Bé, en qualsevol cas, ells són, us ho deia ara, i us ho recordo una vegada més, Projecte Mut. Si us pica la curiositat, el disc, us ho repeteixo, es diu 10 anys i bons, ells es diuen Projecte Mut i aviat hi haurà concert, però de moment, si us pica la curiositat, busqueu aquest disc.
Everything I do gonna be a funky.
És ella, és Madeline Peru. Bé, no sé com ho deuen dir els americans, això és... però suposo que d'alguna manera ja ho deuen haver. Ja deuen haver canviat el cognom per una cosa anglificada o quelcom similar. És igual, en qualsevol cas, vist des d'aquí, aquest cognom, evidentment, francòfon, Peru. 48è Boldam Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Quin títol més llarg, també. Divendres 25 de novembre, al Palau de la Música Catalana, a les 9 del vespre. Jo correria, si és que hi voleu anar a buscar entrades, perquè promet, el més lògic és que s'acabin, que s'exhaureixin. 20 anys després del seu debut discogràfic, justament, o sigui, també podríem dir que està de celebració, 20 anys des que va llançar aquell disc que es deia Dreamland, i, de fet, 10 anys després que va venir per primer cop al Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Torna Madeline Peru i ho fa acompanyada d'aquesta petita formació que darrerament l'acompanya. Acompanya, acompanyada, jo també vaig fer avui. El guitarrista John Harrington i el contrabaixista Barak Moripeiru. La Chantez publica un nou disc, o sigui que tots són felices coincidències per aquesta actuació al Palau de la Música Catalana, un disc que es diu Secular Hymns. És un disc enregistrat en una església del segle XII d'Anglaterra, té tota una història al darrere, ara us en faré 5 cèntims, i que va... no sabria com explicar-vos. És, evidentment, el títol, Himnes Seculars, té molt a veure amb el contingut del disc. Ella diu que la música soul, que en anglès soul, ja sabeu que vol dir ànima, amb la qual cosa es poden fer tota mena de jocs de paraules, més amb un disc enregistrat dins d'una església, doncs va molt això, pel camí d'explicar què és l'ànima del seu blues. I què hi fa? Doncs hi fa versions, algunes impressionants, de blues i gospel, de Willie Nixon, Lil Green o Sister Rosetta Tharpe, o també del que diríem cantautors nord-americans, alguns de molt anomenats i molt coneguts fins i tot des d'aquí, com Tom Waits, però també Towns Van Zandt i Alan Toussaint, i fins i tot d'un compositor, també un cantautor, podríem dir, avant la letra, perquè és del segle XIX americà, que es diu Stephen Foster. Això és el que hi ha, això i moltes coses més, en aquest disc de Madeline Peru, que segur, vaja, absolutament segur, serà el contingut principal, o tot el contingut d'aquesta actuació que us estic explicant. Shout, sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Now there's a reason for living, a reason for dying. Com ho podríem dir? Bé, en el cas de Madeline Peru, hem de dir que continua el seu camí de no seguir a ningú. Continua explorant territoris nous, més enllà, com si hi hagués... Jo diria que fins i tot hi ha una mena d'esforç personal per explorar allà on ningú no remena, no? I aleshores, doncs, fora del que és habitual, ordinari, ella troba espais de música realment interessants. Espais que, com sempre, es mouen en aquesta mena de mescla que a vegades ens fa dubtar una estona per saber exactament si allò allà dins hi ha funk, blues, jazz o espirituals, no saps exactament. I ella, doncs, ho fa o cuina de manera que queda la seva mescla íntima, sobretot molt íntima i personal. Evidentment, això té com a esquer immediat la seva veu absolutament seductora i expressiva. Madeline Peru, abans us dèiem que ha gravat el disc aquest que conformarà tots els temes de l'actuació al Palau de la Música, l'ha gravat en una església del segle XII. Ara us explico com va anar això. La història d'aquest disc comença amb el xef Raymond Blanc, que es va comprar una propietat d'unidó, allò que en diuen la campinya anglesa, el countryside anglès, i que allà hi va instal·lar el seu negoci, és a dir, el negoci de la cuina, per a clientela molt exclusiva, oferint un menú d'aquests de 9 plats que porten una experiència, entre cometes, inclosa. L'experiència, normalment, és un concert a una església propera que és del segle XII. Madeleine Peyrou va ser una de les convidades o contractades per fer una actuació allà. I en les proves de so, la Peyrou se'n va adonar que allò sonava d'una manera realment especial, que li venia, però absolutament clavada per les intencions del disc que estava a punt de gravar, Secular Hymns. I així va anar la cosa, va acabar gravant allà, i aquest disc que va gravar allà i que ja està a la venda i que es diu Secular Hymns serà el contingut de l'actuació al Palau de la Música Catalana. És el mestre de mestres, la pedra angular sobre la qual s'edifica una part molt important d'aquest gran edifici que és la història de la música. Johann Sebastian Bach i la seva sonata per flauta i clave en si menor, número 1 de catàleg 1030. La primera de les peces, l'origen d'un viatge que ens proposa Musitecton, aquest taller de lutiers que és el carrer Sant Pere més alt, 68 de Barcelona, aquest proper dissabte 26 a les 8 del vespre, en el cicle de concerts que hi fan allà al taller. Comptarà amb dues instrumentistes, Cristina Granero, la flauta travessera, Isabel Fèlix, el piano i el clavicèmbal. I, com us dèiem abans, és la primera de les peces i és també el punt de partida d'un viatge, perquè el que ens proposen és un viatge musical que porta per títol de Bach al grup dels sis, és a dir, un viatge força extens i que s'estén ràpidament a la primera només de sentir-ne el títol. Com us dèiem, arrenquen amb el mestre de mestres, Johann Sebastian Bach, un dels homes, un dels noms més grans, i no pas perquè sí. A més, fa realment despertar la curiositat el fet de com una família, la família Bach, va poder donar tants músics, perquè si contem tots, no, clar, Bach no és només ell, i allò que més comúment es pot saber, no?, dels fills Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, i molts ja obliden el Wilhelm Friedemann, que és un paio realment interessant que algun dia n'hauríem de parlar. No, no, la família Bach són més de 120 músics que han donat a la història, i les xifres són totes espectaculars, perquè, evidentment, el nom principal és el de Johann Sebastian, que ha estat la font d'inspiració per a compositors posteriors declaradament, no? Des de Mozart fins a Beethoven, passant per Brahms o fins i tot Arnold Schoenberg, per dir-ne un de proper. Sinó que, a més, va donar centenars i centenars de composicions a la música. O sigui que nosaltres estaríem totalment d'acord, ens sentim molt còmodes que la gent de Musitecton vulguin fer un viatge i el comencin a Bach, sense voler menystenir els compositors d'abans, però realment aquest és un punt d'inflexió molt gran en la història de la música. Com hem dit, el concert, inspirat en aquesta mena de viatge musical, es diu De Bach al grup dels sis. Però abans d'arribar al grup dels sis, evidentment, fan alguna parada. Concretament en fan dues. Dues realment significatives des del punt de vista de veure exactament per on van els trets. perquè la primera parada que fan és concretament la d'aquest senyor del qual estem escoltant la música de fons. Estem escoltant la Fantaisie Pastorale en Gros per flauta i piano, opus 26, del senyor Franz Doppler, un home que és reconegut mundialment pel seu virtuosisme operístic. I després d'aquesta paradeta, o d'aquesta primera estació a Can Doppler, fan una segona parada. I la parada la fan a Can Gabriel Fauré, curiosament, per han triat un altre tema que també porta la paraula fantasia en el títol, Fantasia per flauta i piano, opus 79. L'home de les melodies absolutament hipnòtiques, Gabriel Fauré, és el tercer convidat en aquest viatge musical del concert de Musitecton. Un viatge que, com us dèiem, acaba recalant a principis del segle XX, a l'època en què a França apareix allò que es va anomenar el grup dels sis. Dels compositors d'aquest grup en trien dos. El primer, Darius Milhaud, que és qui signa aquesta sonatina per flauta i piano. El grup dels sis, que com sabeu molt bé, són, com dèiem, compositors francesos de principis del segle XX. Un nom realment curiós que li va donar el compositor i crític musical Henri Collet en un article a la revista Comèdia, el 16 de gener de 1920, que va titular Els cinc russos, els sis francesos i el senyor Satie, un títol realment enginyós per presentar o per donar una marca amb aquests compositors que després alguna vegada van escriure música col·lectivament, però cadascun d'ells va mantenir el seu estil personal. L'últim dels quals que visitaran en el concert de Musitecton serà Francis Poulenc. En qualsevol cas, concert a Musitecton de Bach, el grup dels sis, dissabte 26 de novembre a les 8.
Picture him happy. Now, the sun is the truth and ain't no place to hide. The rocket's time passing.
El senyor Ben Sidran ens ha fet el favor d'introduir ell mateix el tema, Picture Him Happy, dient-lo amb la seva pròpia veu al principi. És gairebé una mena ritual, això que els enregistraments de jazz, els que no són fets en estudi, tinguin gairebé tant d'ambient de fons, per dir-ho d'alguna manera, com de música. Com de la mateixa manera, també és bastant curiós i forma part del ritual que bona part dels clubs de jazz d'anomenada, aquells que són considerats catedrals del gènere, estiguin en un soterrani, com és el cas del Jamboree de la Plaça Reial de Barcelona, que és on Ben Sidran actuarà aquest, anava a dir cap de setmana, però només és divendres i dissabte, o sigui que un trosset del cap de setmana, depèn de com el considereu. Divendres a les 8 i a les 10, i dissabte també en el mateix horari, 8 i 10 del vespre. Això és una de les actuacions del quart Sant Miguel Jamboree Jazz Club Festival, que seguint també un altre ritual nou i una mica més emprenyador, i els ho dic ara, té un nom llarguíssim, com tots els festivals de jazz. Molt bé, Ben Sidran, Picture Him Happy. el darrer treball, acompanyat de la formació amb el qual s'acompanya sempre i va gravar aquest enregistrament, que és el propi Ben Sidran, piano i veu, Tom Warburton al banjo, Frederick Calquist al saxo i Leo Sidran a la bateria. Sí, es diu Sidran perquè és el fill de Ben Sidran, el baterista. Un home polifacètic, aquest Ben Sidran, un home gairebé del Renaixement que viu a cavall entre el segle XX i XXI. Dic que és del Renaixement perquè és pianista, compositor, cantant, musicòleg, escriptor, ha fet un parell de llibres, i periodista. Periodista perquè ha tingut programes a la televisió pública nord-americana i alguna altra cadena, programes, no pas qualsevol, sinó alguns amb premis, etc etc etc. O sigui, destacadet. En qualsevol cas, ja va venir una vegada al Festival Sant Miguel de Jazz de Barcelona. La cosa va ser bastant espaterrant, ja us ho dic ara, vull dir que l'acollida va ser molt bona, i ara torna per presentar precisament aquest nou treball, Picture Him Happy. Bé. Però no tot han sigut temes de jazz d'aquests tan íntims i colpidors a la vida del senyor Ben Sidran, perquè això que esteu sentint de fons, que es diu Abracadabra, i que alguns que teniu uns quants anys probablement recordareu, perquè és probablement un dels èxits més venuts o més escoltats aquí, de la Steve Miller Band, forma part de la vida musical de Ben Sidran. De fet, una vida musical que ha estat lligada, estretament lligada, diria jo, durant molts anys, al senyor Steve Miller, amb el qual va començar un grup, va formar un grup que es deia The Ardles, juntament també amb Boss Cracks, i que després de passar els anys i que Sidran se'n va anar a la Universitat de Sussex, a Anglaterra, per continuar estudis i no sé què, allà es va tornar a trobar amb l'Steve Miller i van entrar tots dos en un estudi i van gravar un dels àlbums més exitosos de l'Steve Miller Band, Children of the Future. Però tornem al Sidran actual. Un home, ja us ho avançava abans, polifacètic, que ha fet moltíssimes coses, un cul inquiet, com diríem a casa meva, un músic que quan va estar a Anglaterra, com us dèiem ara, estudiant a Sussex, no va pas parar d'actuar ni va deixar la música en un racó, sinó que va estar treballant, i molt activament, com a músic d'allò que se'n diu músic de sessió, músic d'estudi, i no pas per qualsevol despenjat, sinó que va treballar en discos, en enregistraments d'Eric Clapton, de Rolling Stones, de Peter Frampton i del senyor Charlie Watts en solitari. Dic en solitari perquè, clar, Watts és un dels Stones. Després va tornar a Wisconsin, aquest home és de Madison, a l'estat de Wisconsin, als Estats Units, i allà va continuar, mentre feia altres coses, tocant amb tots els músics locals, amb tots els que va trobar, amb tots els que el van acollir, que evidentment van ser molts. Pick me up or put me down, but don't go drag my love around like some kind of toy. Amb totes aquestes influències a la motxilla, per això us les relato, no? Tots els músics amb els que ha treballat i els seus orígens amb Steve Miller, evidentment, quan Ben Sidran es posa a treballar com a per ell mateix, diguéssim, i es posa a enregistrar el seu primer disc com a líder, disc propi, que es va dir, per cert, Feel Your Groove, aquí apareix una fusió entre jazz i rock amb groove. Evidentment que es destila de tota aquesta llarga, llarguíssima ja trajectòria, malgrat que aleshores era molt, molt jovenet, de dues dècades pràcticament treballant amb músics i no pas qualsevol, tots molt destacats. D'aquí en endavant, allò que us dèiem abans, ha fet moltíssimes feines i molt curioses, des de professor a la Universitat de Wisconsin fins a programes de televisió. En qualsevol cas, si voleu veure aquest home tan interessant, Ben Sidran, divendres a les 8 i a les 10, i a les 10 i a les 8, del dissabte 26 de novembre.
Tocs de cultura.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Les cançons de Serrat sense Serrat. 14 dels temes més emblemàtics de l'artista a dos pianos. Quiflus i Ricard Miralles interpreten al piano les melodies més conegudes de Serrat, les cançons de Serrat sense Serrat, un disc imprescindible.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Voilà, aquí el tenim, el concert per violí de Johannes Brahms, l'opus 77. Concretament estem escoltant el tercer moviment, o un fragment del tercer moviment, Allegro Giocoso. Un concert que en el seu moment es va dir que era un concert contra el violí i que va aixecar moltes llagues en la pell de molts violinistes, de la manera figurada i de la manera real, perquè era un concert endimoniadament complicat i difícil de fer. En qualsevol cas, tenim, ara que ja aquest concert ha passat a ser, com canvien els temps, un dels concerts més valorats pel públic, però també pels violinistes, i que forma part del repertori dels concertinos que es consideren i són els millors del moment. Doncs bé, aquesta serà l'obertura i un dels plats fortíssims del proper concert, de la propera vetllada de concert de l'Auditori del proper cap de setmana. Un concert que porta per títol, i amb el títol s'explica pràcticament tot, el violí de Weiwasch Kriede i Vida d'heroi de Strauss. El director d'orquestra, un home, un nom, una persona estimada del públic i molt esperada que retorna, Junichi Hirokami. I el violí, com us dèiem, i com surt fins i tot el títol, un altre gran nom, un nom en majúscules, Weiwasch Kriede, una violinista d'aquelles que es disputen totes les sales i que tindrem la sort de poder veure, escoltar, sentir en directe aquí a Barcelona, a l'Auditori, aquest cap de setmana. Hi ha molta gent que la considera la violinista més brillant del moment. I, evidentment, per fer un duet, allò de dir... Aquest any, enguany, la gent de l'Auditori, en les seves comunicacions de premsa, etc., hi ha un leitmotiv. Es veu que s'han tornat wagnerians, hi ha un leitmotiv. A tot arreu diuen que aquesta temporada serà, com ho diuen, aviam si me'n recordo ara, sí, com es diu, la cosa aquella del parc d'atraccions, una muntanya russa, ara, d'emocions. I aleshores insisteixen, no? I en aquest concert parlen fins i tot de doble giravolt, perquè, clar, el que fan és fer aquest duet increïble, Weiwasch Kriede, i el concert més difícil, sense cap mena de dubte, del romanticisme. I per acabar-ho arreglar, després ens presenten una peça impressionant de la qual parlarem d'aquí un moment, i la fan, no acompanyant-se, sinó sota la direcció d'aquest director tan estimat del públic. És curiós aquesta mena de flirt que hi ha entre els directors japonesos i el públic de l'Auditori. En aquest cas és el retorn a la sala de Junichi Hirokami. Bé, d'una banda, com dèiem, el concert per violí opus 77 de Johannes Brahms, i de segona, Richard Strauss. Einhalten Leben, un poema sinfònic, vida, una vida d'heroi, opus 40, un poema sinfònic amb tots els ets i uts, una autèntica catedral musical de Richard Strauss, composta l'any 1898. Una obra que posa una fita en el camí de la música de Strauss, perquè marca d'una manera claríssima l'inici d'un període que podríem dir que és molt més madur pel que fa a les composicions de Strauss. Una obra que va dedicar al director orquestra holandès, aquesta és una curiositat que jo hi col·loco aquí, va dedicar al director orquestra holandès Willem Mengelberg i la seva orquestra, l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, però que no es va estrenar a Amsterdam ni pel director Willem Mengelberg, sinó que va ser estrenada amb el propi Strauss dirigint l'orquestra, l'orquestra del Museum Orchestra de Frankfurt. O sigui que dedicatòria a distància. Vida d'heroi, que déu-n'hi-do el títol. Bé, déu-n'hi-do no, perquè realment ens posa lloc i ja sabem què podem esperar. Ens situem en ple romanticisme, en l'efervescència vital del romanticisme, allò l'olla bullint absolutament a sac, i Strauss fa aquesta obra que podria ser la culminació heroica del seu instint romàntic. Què feien els... Perquè ens situem? Perquè, clar, vida d'heroi, quin heroi? Amb qui s'inspira? No, l'heroi és ell. Això és una cosa que fan els romàntics, no? Fan allò de que l'heroi és l'artista, l'artista és un heroi que s'enfronta a una societat que li és absolutament hostil i que es resisteix al seu mestratge, no? Aquesta visió tan absolutament... Bé, no sé què en dirien els psicòlegs conductistes, això, però... Això és el que feien els romàntics, no? I aleshores no hi ha cap dubte en aquesta peça, La vida d'heroi de Strauss, de què es refereix ell mateix, perquè hi ha una quantitat d'autocitacions que diu, si és que no ho has escoltat, és perquè no has volgut. I com fa... Bé, en qualsevol cas, per qui no estigueu avançats, el concert segueix aquesta estructura típica que seguien els concerts, i ja no us aixafo més la guitarra. Escolta, el concert, com us dèiem, porta per títol el violí de Weibach Kride i vida d'heroi de Strauss, i és el programa de l'auditori d'aquest cap de setmana que ve.
Tocs de Cultura.